Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Va, passen 2:15. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Una tarda molt plena perquè tenim moltes coses.
Estem molt passats.
He anat a comprar la revista Lectures, que ara ho comentarem, amb les fotos d'Mbappé i Esther Expósito, que m'ha decepcionat.
Lola, era Lola.
La Lectures.
La Lectures o Lola?
No, Lola, jo he comprat Lola.
Sí. Has dit el Lectures. N'has comprat dues.
Perquè... he comprat la mateixa, no?
Que justament només porta... Vaja, dues pàgines de l'Esther Expósito i l'Mbappé.
I les fotos... Bueno.
La bona era la setmana, es veu.
Sempre ens deceben, no?, aquesta mena de revistes quan hi ha fotografies presumptament exclusives d'alguna parella nova.
Perquè, escolta'm, creus que hem de tenir la setmana, no?
Penso doncs que la bona era la setmana perquè sembla que portava fotos de la presumpta parella jugant a... A bitlles, bueno, a bolos, sí, no
Déu
sé
meu,
com
és. L'antiplan, per què voldries fer això en una primera cita?
Bueno, ara comentarem, a veure si tinc temps d'anar a buscar la setmana, un momentet, i ara ho comentarem
ara?
També. Bueno, sí, comentar si algun company n'hi pot anar. Tenim un quiosc aquí a...
Ah, sí, encara deu ser obert.
Metres, encara deu... Està obert? El veus des d'aquí?
Escolta, el que passa és que fa
Carles,
un sol de
si sigués
Déu,
d'anar, potser... pot anar algun company de la redacció,
crec
no?
que sí.
Sí, doncs, val, a veure si podem aconseguir la setmana. A veure, dit això, anem al WhatsApp del programa perquè ahir el tema del carnet de vacunes va portar cua. Teníem molts dubtes i veig que ens ha escrit un infermer pediàtric.
Correcte, ens diuen al 677-27-1058, bona vesprada, estava escoltant el programa de dilluns on parlàveu de la cartilla de salut. Em dic Andreu i sóc infermer pediàtric.
Sexy?
Sexy, molt sexy.
Home, Andreu, infermer pediàtric, ets perfecte.
Com tots, no?
Com tots qui? No, com tots no. Hi ha molta gent imperfecta, això ja ho hem dit un dia.
No, però al món de la pediatria jo m'he trobat gent molt perfecta en general.
Sí, però que et diguis Andreu, o sigui, té molts punts aquest noi.
Doncs això, volia comentar-vos que encara es fan en format de quadern perquè, tot i que també registrem totes les dades als sistemes digitals quan venen a la consulta, el paper assegura que la informació siga accessible per qualsevol professional i en qualsevol lloc, fins i tot quan els programes informàtics no coincideixen. Clar, tu imagina't una apagada o coses així. També va bé,
llavors...
La història ens ha ensenyat que també va bé tenir-ho
en
un paper.
Físic.
I diu, hi ha xiquets que van tant al sistema públic com al privat, cadascun amb programes diferents, i d'altres que venen d'un altre país amb històries clíniques que no es poden consultar. Per això el quadern continua sent un punt de referència universal que evita pèrdues d'informació i permet seguir de manera clara les vacunes i els controls, independentment d'on hagi estat atès l'infant per qualsevol professional o institució. Una abraçada gegant a tot l'equip, ens diu l'Andreu.
Doncs ho ha explicat
Andreu,
perfecte,
molt bé.
Ets un geni totalment, però jo no acabo d'entendre que no hi hagi una manera...
No, sí. Tot... És a dir...
Conviuen les dues
conviuen
maneres.
Conviuen les dues maneres i és veritat que el paper t'assegura un seguiment real que no depengui de... Imagina't que el portes a les dues bandes, a la privada o a la pública.
El primer dia.
Te'n donaran una altra, eh?
Tindrà dues hores de vida i jo ja l'hauré perdut.
Gràcies a Déu, estarà un Excel de l'hospital
també
per
també
quan
figurarà
perdis,
allà i et donaran un duplicat del carnet de salut.
Ho haurem d'anar passant cada vegada, clar, perquè cada vegada que te l'han de
saps
fer de que, nou...
Saps què va bé? També fer foto. Del que vagin apuntant, fes una foto del carnet de salut i ja està.
Encara,
vull dir, encara trobarem una solució.
Ens estem, sí. I també ens estem avançant amb uns esdeveniments.
Ja
sí,
trobaràs.
No poden passar mil coses abans que això.
No t'anticipis.
Exacte.
Quina barbaritat, eh? Us sorprendria si ara us digués que estic embarassada?
Doncs
i...
sí, la veritat
sí,
és
i molt. Em sabria greu assabentar-me'n per la premsa.
Si ens ho poguessis dir fora d'antena.
Però us faria il·lusió o no?
Molta.
Ah, sí, m'encantaria ser tieta.
Molta. És a dir... Creus que és una cosa que passarà més aviat que tard, per exemple?
No, això no se sap mai. A mi m'agradaria que fos més aviat que tard, però la veritat és que ho tinc tot en contra, perquè així sigui, vull dir que no sé.
Bueno, molt bé. Escolta'm, més missatges al 677-27-1058, perquè molts oients ens estan reenviant les fotos que ens ha penjat en Plex menjant calçons amb l'Aitana i ens diuen han anat junts a Sant Climent. O també ens diuen Sant Climent de Llobregat és famós pels cirerers en flor. I és veritat que en Plex ha compartit una foto al mig d'un camp de cirerers. Que no sé si és a Sant Climent o no, però he estat buscant i he vist que és veritat que hi ha una ruta molt famosa i molt recomanable, que és la ruta del cirerer en flor de Sant Climent de Llobregat, i que ara és el millor moment per fer-la. Són uns 8 quilometrets, i suposo que aprofitant que eren a Barcelona, que van al Teatre Victòria, potser van fer una escapadeta per aquesta ruta de cirerers, i ell va aprofitar per penjar aquesta foto.
I que ens constava que havien estat de calçotada el cap de setmana, amb les amigues més amigues de l'Aitana de tota la vida. No ho havíem dit, però ara que ja hem fet pública la imatge, doncs...
Exacte, en Plex, amb totes les amigues de l'Aitana. Ella li ha comentat aquest post dient ets un romàntic. Més...
Escolta'm,
tenim
cosa,
la setmana,
la
ja?
Nostra productora, gràcies, la Carla Verdés, ens acaba de portar la revista Setmana. Que
mira si hi ha gaires fotos.
Efectivament, sembla que hi hauria fotos interessants, almenys per la portada.
Val, doncs ara comentarem la Ola
i
la
Setmana. Espera que t'ho busco bé, perquè la Setmana també hi ha... Ostres!
Oh! Doncs la Setmana
era
té
la bona,
molt
oi?
Més bones fotos que
és
la Ola.
Que fa...
No us ho podem ensenyar, però
en
banya l'Ola.
Us heu d'imaginar unes fotos en primeríssim pla, que és la primera vegada jo crec que els veiem tan de prop, perquè les altres imatges que havíem vist de la parella de l'Estre Expósito i l'Mbappé eren una mica, per mi, encara massa de lluny, ell se'ls veia petits.
Podria ser IA perfectament.
I no es podia apreciar, Marta, el que aquí ens agrada. La mirada.
Uau.
El gest.
El teleobjectiu que deuen haver fet servir per fer aquestes fotos.
S'ha gastat telescopi.
Hosti.
Ella el mira amb una mirada d'enamorada, però d'enamorada, profundament enamorada, que no et sé explicar. Li fa uns ullets, que jo feia anys que no veia algú, amb els ullets tan espurnejants.
Doncs,
diu,
junts són les
des
fotos.
De fa unes setmanes, són la parella va gaudir d'uns dies inoblidables a París. La ciutat de l'amor s'ha convertit en el testimoni de les seves primeres.
Mira si van anar a la bolera.
I diu, l'actriu mira amb embelesada
el Badalida.
Són molt bèsties aquestes fotos, perquè tot el que hem vist fins ara podrien ser dos amics.
I les...
Aquí es veu que no són amics.
Les fotografies de la bolera són més justes, però sí que se'ls veu els dos, que han passat una estona plegats.
Que aquí la polèmica és que l'Mbappé està lesionat, m'entens? Que a veure, no és un esport de risc, no és anar a fer, jo què sé, esquí de muntanya, però...
Però se'l veu llançant el bolo, vull dir, amb intenció, amb el genoll flexionat. Bueno.
Mira, diu, que l'altre dia ens ho preguntàvem, no?, perquè és veritat que no s'han tapat gaire en aquests dies a París, sobretot Esther Expósito fins i tot publicava fotografies on podies veure algú amb la dessuadora de l'Mbappé, vull dir, fàcilment ho relacionaves i dèiem, és molt difícil que sigui una primera cita o que siguin les primeres vegades que es veuen.
Això està perquè... més treballat.
Exacte, aquí hi ha un mimo i hi ha una intenció o una no intenció d'amagar-se, que és una mica estranya. Doncs diu, no era la primera cita de la parella, ja s'havien vist, ja els havien vist just junts, aquesta traducció amb el castellà que
no,
em costa
no és fàcil,
molt.
No és
diu, ja els havien vist junts el passat 25 de febrer a Madrid.
Al Pullman.
Però fins ara no hi havia testimonis fotogràfics. I això és molt revelador. Ara hem pogut veure l'actriu i el futbolista del Real Madrid compartint un animat sopar en el que no van parar de bromejar i de parlar de manera desenfadada. Però el millor de tot era veure la cara d'embaladida de l'Esther escoltant amb molta atenció tot el que li deien Kilian.
Realment, les de Lola són molt justes.
Són molt justes, i ells parlaven d'una exclusiva mundial i únicament les fotos que tenen són les de baixant del jet privat i les altres ja les havien vist.
I en canvi, la Esther, tot i tenir... És que, perdoneu, però hi ha imatges de... d'ells com dins d'un cotxe.
Sí,
inclús.
Aquesta l'havien vist de compartir un taxi anant cap a l'aeroport, però les de la bolera són molt bèsties. Bueno.
La mirada d'enamorada que fa l'Esther Família, que aquí se li veuen totes les marques de la cara, se'ls hi veuen com a cosa totalment bona. Vull dir, és primeríssim pla. Déu meu, crec que són parella.
Sí.
De fet, Lola diu que ells ja els constaven trobades a finals de gener a restaurants de Madrid.
Quin
si això
fos
així, vol dir que això ja és una relació, si s'han vist tant.
Quin tant per cent d'aquesta relació creieu que és PR, relacions públiques?
Tipo Cristiano Ronaldo i Irina Shayk.
Per exemple. Sí, quin tant per cent d'amor, tenint en compte que una relació entre dos famosos que no es tapen a l'hora de fer-ho públic, com és ara mateix el seu cas, per mi sempre té un component de PR per molt enamorat que estigui.
Jo és que la mirada de l'Esther la veig de veritat, eh? Per molt que sigui actriu, crec que això no es pot... És difícil.
I ell, he de dir que és molt el seu tipus, perquè l'Esther té un prototip molt clar, perquè si busques els exnòvios ja ho veureu, que sempre li agraden els mateixos tios.
Estan
i
enamorats.
Ell segueix totalment el prototip.
Jo crec que és un 30% PR.
Jo diria...
70% veritat.
Què és lo de PR?
Com si fos un contracte.
Relacions públiques.
Sí. És a dir, com si fos un contracte que et beneficia. Sortir amb l'Ester Expósito perquè et dona popularitat o estàs amb una tia que socialment està ben vista, etc. I a ella, doncs, a l'Mbappé perquè és un futbolista internacional. Saps? És a dir, que tots dos surten beneficiats.
Jo crec que un 20% ara. Tot i que crec que és un tant per cent que pot anar creixent a la llarga, no? Perquè també l'enamorament va disminuint i poder a la llarga només et quedes en PR, de vegades. Mm. Jo crec que això passa en algunes relacions de futbolistes, que ara l'únic que hi ha és, diguéssim, la conveniència.
No crec que durin més de 2 anys.
Jo... Tires llarg?
No, perquè exacte, he estat generosa. Ui, què diràs tu?
La diré tan grossa que no ni m'atreveixo.
Doncs no, digue-ho. Que tindran fills junts, diràs.
Crec que estaran poc temps junts, però crec que en aquest temps Ester Expósito serà mare amb Kylian Mbappé.
Ah, no m'ho puc creure.
Ja sabeu que la vida d'un futbolista és com la vida d'un gos. Tot és diferent. És uns horaris i un temps totalment diferent.
Sí, però l'Ester...
26 anys, és del 2000.
No, i mira quants anys té ell, perquè ell ja deu ser ancià en vida de futbolista.
Has de multiplicar per 7 com
els animals. Ell va tardíssim a la gent de futbolista de paternitat.
27 anys. Ell és del 98, de finals d'any.
Ell és com si tingués 47 a la vida real.
Té l'edat d'en Risto, pràcticament.
Té l'edat d'en Risto. Aquests dos tindran un criu.
Molt bé, apuntat
a la porra.
No m'ho compreu una mica?
Jo tenc 2 anys, màxim, per tant, pot ser que en aquests 2 anys hi hagi un cotxet.
La velocitat que van... I ara sé que ja els veurem junts més habitualment, tinc la sensació, perquè ja s'ha publicat, s'han deixat veure...
No s'han tapat gens, per tant...
Per tant, Ester Expósito, el Bernabéu, en res,
sí, suposo.
Anant a veure el seu nom.
Bueno, falta que recuperi, no?, ell, que pugui jugar.
Bueno, clar, quan estigui...
Ell és molt del Madrid,
Vull dir que
per ella deu ser com sexy, no? Entenc follar-se algú que és del
Vinícius. Bueno, se l'havia relacionat amb Vinícius.
Ningú és perfecte, nois.
Però bueno.
Escolta'm una cosa, potser Mbappé és un tio genial, eh? I s'ho passen superbé.
Jo aquí el veig molt orient, però clar.
A mi aquesta parella no ho convenç.
Amb aquest accent així afrancesat, saps?
Bueno, és el que té ser d'allà, no?
No, clar, però vull dir-te que jo li compro, saps?
T'imagines, un accent portuguès de cop i volta.
Últimament.
A vegades passa.
Aquests de l'Avisal d'Empordà, però...
Perdona'm, la globalització passa de tot.
Sí, no, i depèn d'on hagis viscut, com hagis après l'idioma.
Una cosa, a tot plegat, en Pep Guardiola ahir al vespre es va sumar a la festa i ens va sorprendre a tots deixant caure un comentari sobre Mbappé i Ester Expósito, i va ser precisament a la sala de premsa del Bernabéu durant la roda de premsa prèvia al partit de Champions que avui enfrontaran el Madrid.
Nervis,
el Manchester City serà un partidàs, i ahir Pep Guardiola tenia ganes de jugar.
De verdad, es realmente tan importante, en mi opinión, de lo que yo puedo opinar sobre si la recuperación de Mbappé se ha ido a París, que por cierto, sobre las informaciones, no fue solo. De verdad que es importante, en mi opinión. En nuestro club también pasa.
¿Qué vol dir aquest riure? Saps? No hi va anar sol, jeje.
Per què és el riure, Marta, que l'ésser humà li neix de manera natural, li brolla? Perquè empatitzes amb aquell primer amor, amb aquells primers moments de l'amor, més aviat, amb aquells primers moments de passió. Saps?
Perquè però pensava que faria la típica de jo amb aquests temes més personals no entro.
Marta, perdona.
És molt d'entrenador i molt de futbolista,
i molt
també.
De Pep Guardiola i aquesta cosa catalana una mica insuportable. Però jo crec que per sobre d'això ens pot aquella il·lusió de tots sabem el que se sent quan estàs en aquell punt de tendresa, de dir, ai, tot és nou i me'n vaig a París amb aquest tio. I ens surt a tots aquest... Ai, saps? Aquest somriure, aquest mig somriure. Mira, Marta, quina cara fas tu ara. Ja t'estàs posant tendre.
I que en Pep està sempre molt...
Està tendret?
Molt lúcid quan està al Bernabéu.
O pot ser molt empàtic. Sí, també és veritat que ell es creix en partits així, eh?
Sí. Mira, són 6:45 i enviem una salutació molt forta a un WhatsApp que ens diuen: soc el bus de Pont de Suert i el conductor t'he posat el que no surti d'aquí a tota pastilla. Fairo. Per tant, petons a Pont de Suert, un bus petat de gent.
Una abraçada. I petons a la Gemma.
A nosaltres a tope. Dit això, avui toca parlar una altra vegada d'una gran amiga d'aquest programa, que és la model i empresària catalana Jéssica Goicoechea, Juli.
Doncs sí, perquè ahir la Jéssica va tenir la generositat de compartir amb nosaltres, els seus seguidors, el resultat final del seu judici amb el seu ex River Viperi, denunciat fa 6 anys per violència de gènere i ara ja condemnat. A El maltractament que va patir la Jessica, com deia, es va fer públic ja fa 6 anys, quan encara hi havia, en realitat, episodis de violència de gènere per part del que en aquell moment era el seu nòvio, en River Viperi. I des d'aquell punt, ella n'ha parlat en diversos moments, com fa 3 anys, quan va seure amb el seu amic influencer Luke Lauren i va explicar detalls realment esfereïdors de la relació de maltractament que havia viscut.
Este tipo de personas tiene doble cara, lo dice con tanta seguridad y tanta frialdad que hasta yo misma dudo de mí misma y digo, oh, en plan, puede ser que yo...
No creías.
Claro, me volvía loca, entonces... Ahí se me hizo un nudo en la garganta, en plan, no me puedo creer este acting. Y me levanté y me fui al baño a llorar, porque, bueno, que ni se me ocurra llorar en público, ¿sabes?
És una conversa on la Jessica es va obrir de bat a bat i que jo crec que de ben segur va ajudar moltes dones i noies que podien estar vivint la mateixa situació, fins i tot sense saber-ho, no? Que les va ajudar a obrir els ulls i adonar-se'n que això no ha de formar part de la normalitat d'una parella, depèn de quines actituds.
I que va implicar trencar el seu silenci en el seu dia, d'una cosa de la qual ella no havia parlat, i que ella no era una persona, no era una famosa gaire acostumada a concedir entrevistes. De fet, és que no la coneixien parlant, pràcticament, com a famosa, només en foto. I que parlés d'això amb un amic seu que li donava confiança i que alcés la veu, jo crec que sí que va servir per molta gent.
Sí, jo us convido a recuperar aquesta entrevista perquè és que, a més, ella parla molt bé durant tota la conversa. I cada 25ena, que és el dia per l'eliminació de la violència masclista, evidentment ella es pronuncia, envia una abraçada a totes les víctimes, igual que pel 8M, una data també molt assenyalada, sempre fa molta bandera, no?, de la lluita per erradicar la violència de gènere. Però és veritat que pel que fa al seu propi cas, ara feia molt que no en sabíem res. Coneixíem com havia estat d'horrible la relació amb en River Viperi, tot el que va passar, però no havíem seguit el camí judicial, no?, que havia sorgit a partir d'aquesta situació.
A mi m'ha sorprès moltíssim, que hagin passat 6 anys i que encara no hagués arribat la resolució. No, és una cosa...
Lentíssim, i més en temes així.
Ahir la Jessica ens va voler compartir que una sentència judicial finalment ha donat per vàlid el seu relat. Després de 6 anys d'espera, i ha reconegut amb fermesa la sentència tots els episodis de maltractament patits tant físicament com psicològicament. Que és el que ara comentàveu, no? Com aquests processos judicials són duríssims per les víctimes que han de reviure situacions molt violentes en molts sentits una vegada i una altra durant molts anys i, a més, moltes vegades que també implica tenir contacte encara amb el teu agressor, perquè te l'has de trobar, depèn de com, en el judici, vull dir que és una situació molt complicada. La Jessica, en aquest text que compartia ahir, s'hi va estar una estona perquè era un text prou llarg sobre la qüestió i sobre com ho ha estat visquent ella, i m'agradaria llegir-lo tot encara que sigui una mica extens. Començava el text dient: la veritat sortirà a la llum, entre cometes. Diu: una frase que fa anys que sento repetidament i per fi puc dir que 6 anys després la veritat finalment ha sortit a la llum. Avui la justícia ha parlat i una sentència judicial ha reconegut els fets. He guanyat el cas d'allò que, sens dubte, ha estat el pitjor episodi de la meva vida: violència de gènere. Han estat 6 anys llargs, 6 anys de molt silenci públic, de processos judicials, de reconstrucció personal i d'aprenentatge. Vaig triar callar durant tot aquest temps perquè creia en els tempos de la justícia i en la importància de protegir la meva pau mentre tot seguia el seu curs. Avui no escric aquestes paraules des del rancor. Les escric des del tancament d'una etapa, però també, sobretot, des de la responsabilitat de donar visibilitat a una realitat que, per desgràcia, moltes dones continuen vivint. La violència de gènere no sempre es veu des de fora. A vegades es dubta, a vegades es qüestiona, i moltes vegades el camí perquè la veritat sigui escoltada és llarg i dolorós. Espero que aquest missatge pugui ajudar, encara que sigui una mica, a alguna de les moltes dones i nenes que em van escriure quan va sortir la notícia. A totes les dones que estan passant per una cosa semblant, sé com de difícil és denunciar. Jo vaig tardar una setmana a fer-ho. Durant aquells dies hi ha molt judici al voltant, dubtes, comentaris, culpa i fins i tot pena. I després de prendre la decisió, em vaig sentir molt qüestionada per part de qui havia d'aplicar la llei. Des de fora tot sembla més fàcil, però és perfectament comprensible prendre's el temps necessari. És un procés difícil i ningú hauria de ser jutjada pel temps que tarda a fer aquest pas. La vostra veu i la vostra veritat importen, perquè ajuden a que cap altre hagi de passar per això. Avui tanco una etapa i encara que res pugui esborrar el que he viscut, ningú podrà tocar la veritat, ni la meva dignitat, ni la meva pau. Gràcies a tots els que sempre hi heu estat, que m'heu donat suport i que heu cregut en mi durant aquest procés.
Doncs és un escrit increïble, no, que explica molt bé com s'ha sentit en tot el procés.
És un comunicat.
És un 10.
perfecte. Que tal i com diu ella, jo crec que pot ajudar a moltes víctimes, però no només víctimes, sinó també gent que potser estàs a situació al costat de gent que està vivint situacions d'aquest estil i no te n'adones o no saps com... Vull dir que jo crec que és genial tenir influencers, en realitat, com la Jessica, saps?
Ara que està tan qüestionada aquesta figura, no? Que sí, no sé què, del Festival de Màlaga, les influencers també serveixen per alçar la veu per aquests motius, també.
Totalment. Des d'aquí, una abraçada molt i molt forta a la Jessica, la nostra perfecta i millor amiga de l'ànima, i un agraïment majúscul per la seva valentia.
Bé, hi ha alguns comentaris que demanaven exactament què deia la sentència. No s'ha publicat, això és un tema privat, però sí que reconeix que li han donat la raó i que els fets van passar com ella va explicar. Farem una pausa. Passen 6 minuts a 6:45 i de seguida ens anirem fins a Can Pombo, que les han tornat a dir grossíssimes.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kéfir. És boníssim. Amb llevats de kéfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Obrim la carpeta de les germanes Pombo perquè ens arriben novetats, aquest cop, de la mitjana, Marta.
Sí, Marta i de la Marta, de la Marta Pombo.
Marta, Marta, exacte.
La Marta, ahir dimarts, va publicar un TikTok que ens va deixar amb la boca ben oberta.
Te voy a contar un chismecito. El viernes, antes de irme a mi retiro, yo decido, se me enciende una bombilla, hacer un test de embarazo. Me estaba tardando en llegar la regla más de lo habitual y digo... ¡Ay! ¿Cuál es mi sorpresa? Que dio positivo.
Te voy a contar un chismecito.
Sí, que ho ha dit.
T'explicaré
un safreig, que diríem aquí.
Sí, però en diminutiu. Una sucosa, una sucoseta.
És bèstia.
I va, i després confessa que no sap que existeixen els preservatius. Efectivament, ens explica que la setmana passada es va fer un test d'embaràs i li va donar positiu. En aquest moment vital que passa ella, que la temporada 5 de Pombo, és que ho confessa tan obertament, que s'ha perdut una mica, que ha viscut molts canvis en pocs anys. Estem parlant d'un divorci, d'una depressió, d'un nou amor, que va portar a un nou embaràs, un casament i un part de bessones fa un any i mig.
Tot això, diguéssim, post-Covid. És a dir, Pombo ens ha fet tot això. Allò que dius, el Covid va ser l'any passat.
Doncs mira, amb tot aquest temps a la Marta Pombo li han passat moltíssimes coses. Ha viscut un Shambhala Pombo.
A ella no li deu sorprendre quan descobreix que fa 5 anys. És que 6, de fet.
Clar, perquè se li deu haver fet a terra.
No, clar, deu dir només. Sembla que hagin passat 27 anys.
Llavors, ens trobem en aquest punt. I com va viure aquest test positiu, la Marta Pombo?
Por ponerte en situación, tengo 3 niñas muy pequeñas, 2 de ellas mellizas. O sea, yo ahora mismo mi cabeza vio embarazo y digo... No te voy a engañar, yo me fui llorando a ese retiro y además sin decir nada a nadie ni a mi marido. En plan, chitón, no podía asimilar la idea. Yo lloraba, a pesar de que siempre la vida es un regalo, pues porque no me esperaba ese resultado y no estoy preparada para un cuarto hijo. Ahora mismo no. No estoy preparada mentalmente ni física, no puedo.
És a dir, si no estàs preparada, com és que no ho prevens? Com dius tu, Juliana.
I que és veritat que ho pots preveure i que la vida et porti un accident, eh? Que això també és veritat. Vull dir-te que de vegades que no són al 100% tampoc de segurs els mètodes anticonceptius, de vegades hi ha escletxes.
Ara,
també ells tenen aquesta manera de parlar, que suposo que és l'escola de l'Opus.
Tot i que ells no són de l'Opus.
Però que sembla que tampoc hi hagi gaires alternatives, i no sé, dic jo que n'hi ha, eh?
No sé, però idea. Hi ha molts mètodes anticonceptius, per si no ho sabien, que potser no els ha arribat aquesta informació en ple 2026, igual no saben que hi ha una diversitat, no?, de maneres de no quedar-se embarassada.
Quan van al súper i veuen condons, què deuen pensar? Deuen pensar que són cremes?
No, un globus per les nenes, vés a saber. En fi, afortunadament per la protagonista d'aquest relat breu, el desenllaç de la història acaba amb un gir de guió.
En mitad del camino me viene la regla. O sea, yo no sé si Dios me escuchó y vio mi angustia, que dijo, uy, no, estás preparada para esta sorpresa. Me quedé tranquila, no os voy a engañar. Total, que yo vuelvo a casa, se lo cuento a mi marido, en plan, jajas, y me dice, ¡oh! Me habría encantado, me habría hecho muchísima ilusión. Y yo, si no te digo yo que no, pero que no estoy preparada. ¿Quién sabe en un futuro? Pero ahora no. ¿Alguien me explica cómo es esto posible? Y os confieso que no es mi primer falso positivo. También te digo que si llega a ser un positivo positivo, lo habría asumido y me habría alegrado muchísimo, porque la vida siempre es un regalo.
La vida sempre és un regal.
Sí, segon cop que ho diu.
Sí, no, està a punt de, quan la Tamara Falcó sortia a l'Hormiguero dient que si eres una nena d'11 anys i t'havien violat no podies avortar, saps? Perquè la vida sempre és un regal, me cago en tot.
I no és el primer cop que li passa, tio.
Bueno, però a més a més, és que hi ha tantes capes.
Hi ha molta capa, hi ha algunes que jo no les vull ni mirar.
Però que no ho han parlat amb en Fama de si volen més crios.
No, i també el millor és de, ai, mira, estàs fatal tu, estàs ratllant la crisi, però m'hauria encantat que et quedessis embarassada. Com si ella no importés, com si ella fos un pur recipient per concebre vides.
Però,
que
més,
està fatal la teva dona i tu estàs dient que vols que es quedi embarassada. Però què estàs dient, tio?
Però i la conversa no ha existit abans i no s'han pres mesures? Perquè si a un li fa molta il·lusió, entenc que llavors et cardes a fotre l'amor sense preservatiu perquè el busques, no? Si els dos ho pacteu, però si l'altre no ho vol...
Bueno, encara no, que no sigui un accident, entendre. Aquest comentari també és demencial.
No. A mi m'agradaria ara centrar-nos en la part potser més mèdica, sisplau, perquè sí, així aviam. És com la manera que tinc jo de poder parlar d'això sense enfadar-me. Que són els falsos positius, que esmenta la Marta. Això és un gran meló, nois. Perquè en comentaris de TikTok moltes usuàries li deixen comentaris a la Marta en aquest vídeo de l'estil. No hi ha falsos positius. Un altre que diu, per si de cas, jo em faria una altra prova. O una altra seguidora que diu també, la meva mare va tenir la regla els primers mesos d'embaràs, ja, 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 ja.
Sempre hi ha històries, perquè després jo quan estic al TikTok, que gràcies a Déu me l'he desinstal·lat perquè m'estava destrossant el cervell, et surten senyores que un dia van al lavabo, que es troben molt malament i tenen molt mal de panxa i pareixen, saps?
Sí. O sigui... Això sempre s'ha dit molt.
Però que entenc que la gent habitualment en compra un parell, no de testos,
per
i
si no queda segur.
Que ha sortit, tu tornes a mirar.
Roger, benvingut al món inquietant, angoixant i confús de la concepció. Jo mai he tingut tants dubtes ni he estat tan addicte a internet i als fòrums i a la desinformació com en les primeres setmanes d'embaràs.
I encara que no hi havia ChatGPT, Marta.
Ui, imagina't, i ara encara tot deu ser pitjor. Pateixes tota l'estona. Consultes internet cada 2 minuts. Si sagnes, perquè sagnes. Si no sagnes, perquè no sagnes. Tant si et surt un test positiu com si et surt negatiu. Així que nosaltres, per posar una mica de llum a la foscor, i també a les fake news, perquè el missatge que dona la Marta Pombo pot portar molts malentesos,
tots,
ens hem posat en contacte amb la doctora Elisa Llurba, que és directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu, de la Santa Creu i de Sant Pau. I aquesta, segons la doctora, és la veritat sobre els falsos positius en els tests d'embaràs.
Sí que és veritat que quan et surt positiu, la fiabilitat és molt alta i és de més del 99%. El que pot passar és que després, si et ve la regla finalment, pot passar que hagis tingut un embaràs que es diu bioquímic, és a dir, que hi ha hagut una implantació, però no progressat, i per tant ha hagut com una pèrdua gestacional molt prematura, molt precoç, i per això el test és positiu i després et ve la regla.
Uau!
Per tant, la teoria més probable és que la Marta Pombo sí que es quedés embarassada, però que fos un embaràs bioquímic, que gairebé ni te n'adones perquè de seguida tens l'avortament i es confon el sagnat amb el de quan et baixa la regla. A mi això m'ha passat. I si la teva intenció era ser mare, és una pèrdua que és que no deixa de ser dolorosa.
Per tant, no és que fallés el test, diguéssim, va dir la veritat perquè ell va detectar.
El test és molt fiable. És un avortament que et confons perquè per timings podria ser una regla una mica que t'arriba uns dies tard. A la Marta Pombo no li anava bé tenir-ne una altra ara de criatura, però potser el més recomanable seria que anés a la seva ginecòloga i s'assegurés que tot està bé. Perquè el missatge de la doctora Llurba quan parlàvem amb ella és molt clar. Els testos d'embaràs en orina són molt fiables, perquè detecten una hormona en el cos que només es genera en l'embaràs. I t'ho detecten fins i tot abans del dia que t'ha de venir la regla. Es parla que entre 6 i 10 dies després que tu t'hagin fecundat, diguéssim. Llavors ja et podria sortir un resultat positiu. Però és veritat que sí que és més fiable si t'esperes i te'l fas en els dies que, suposadament, t'hauria de baixar la menstruació. Clar, llavors... La Marta ha anat rebent molts comentaris en aquest TikTok, que ja és viral, ja es veu.
Però és que també, si dius això, ja es veu que,
clar... Un xismecito, doncs bé, han passat ja 24 hores d'aquest vídeo que va publicar a TikTok i ella ha començat a llegir tots els missatges de les seguidores. També els que li comenten que podria haver tingut potser un embaràs bioquímic. I aquesta ha estat la seva reacció.
Ay, chicas, la verdad es que creo que prefería vivir en la ignorancia, con este tema. Prefería pensar que me había venido la regla y ya está, a tener esta información, porque aunque no buscase un cuarto, esta información me hace sentir un poco rara. Tengo una sensación que no sé describir. Hay veces que se vive mejor en la ignorancia, os lo digo.
Escolta'm una cosa, no pots fer aquest vídeo...
Preferia viure en la ignorància, diu. Després de publicar el vídeo, una plataforma n'acumula més de 200.000 seguidors i que el vídeo ja porta moltíssimes reproduccions, realment no hi ha ningú al volant. Que... No hi ha una consciència del que s'explica.
I en termes de salut, tenir un... És a dir, si realment el Marta, la Marta Pombo hagués tingut un avortament per molt inicial que fos... Mèdicament no hauria de...
Està bé passar, pel metge perquè et miri com estàs.
Vull dir que moltes vegades doncs, no et pots banyar, no pots fer una sèrie d'activitats.
Correcte. A mi se'm va dir que no podia banyar el mar, per exemple, quan em va passar. Llavors, doncs... no estaria de més que passés allà de dir hola, doctora, tot bé? I és aquí la nostra recomanació.
Totalment. Marta Pombo, vés al metge, agafa i vés-hi.
No, doncs molt bé que ho haguem comentat i que haguem sentit que la veu d'una metgessa.
Que ella vulgui viure en la ignorància, eh? Sí, de vegades cal saber les coses.
Sobretot perquè pots estar posant en compromís el teu cos a nivell de salut. No, sí?
Totalment, per ella mateixa. Bé, passen 2:45.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Jaume Miranda, un dia més, molt bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Bon dia, guapo.
Avui ben molt content perquè una seguidora de Que no surti d'aquí, de Palma com jo,
sí?
M'ha parat per dir-me que ha vist el segon episodi de Que no surti d'aquí al Descobert i que li ha agradat molt.
Que bé.
Que ho sapigueu.
És que ets molt protagonista,
en
els famós.
Molt en Jaume, en aquest segon episodi.
Que
en
Kim Kardashian s'ha de fer coneguda robant-li sa fama a Paris Hilton. Jo sóc en Kim Kardashian en aquesta història.
Sí, sí, sí. No tinc cap mena de dubte.
Tant de vols últims episodis ja només surtis tu. I així nosaltres no haguem de treballar.
Jo crec que és el que el públic demana.
El públic ho està demanant a crits.
I el que t'estima la càmera és una pastia.
Això és fort, eh?
Però, bueno...
També és veritat que tens el guapo últimament molt pujadet, eh?
M'estic deixant els cabells llargs.
Una mica com Ferran Torres.
Vas a buscar
et dona un modelet així com despistat que m'agrada, saps? De despreocupat. De dir, mira el Jaume.
Com el grup de música, no?
Ell està preocupat amb altres coses.
És que, està
llest.
Vaig on es va veure una foto d'en Jacob Elordi a Cumbres Borrascoses, a veure què en surt d'aquí.
M'agrada aquesta actitud que surt d'un portal i diu, era cap allà o cap allà, saps? Sí. I és mirada ja sexy perquè et facin la foto.
Nois, a mi em sento tan malament saber que moriré sense donar un full de Jacob Elordi.
No descartis, però està molt difícil.
M'afecta molt. No, jo li vaig compartir aquest pensament a la Jessica Goicoechea, ell m'ha dit que m'entenia perfectament, evidentment.
Ella també hi pensa.
I jo li vaig dir, Gordi, si algú pot, ets tu. O sigui, fes-ho per nosaltres i
fes-ho per nosaltres, no?
Per si de cas, preguntem-li en Jacob, també, a veure què li ve de gust a ell.
Perdona una cosa, jo no concebo que Jacob Elordi, si es creu amb Jessica Goicoechea, no li vingui de gust embolicar-se amb ella.
Jo tampoc, però hi ha moltes sorpreses a la vida. A mi, d'entrada, també un quadre.
A veure, que pots trobar molt guapa una persona...
Si coneguéssim el Jacob i
a mi em va molt malament que preguntis ara.
I acceptés embolicar-se amb nosaltres, però hagués de ser en un trio, ho acceptaries?
Amb tu i amb...
Sí.
Jo sí.
Em pensava que deies si hagués de triar, però que tu ja et poses...
Va, sí, hem vingut a jugar.
Home, és el Jacob Elordi.
A veure, escolta'm un moment, va, parlem de trios, perquè, clar... Poden passar moltes coses a dins un trio.
Jo no tocaria trio... gaire les tetes ni tal.
No vull detalls,
perquè, perdona,
però...
Marta, però tot tinc cada dia, si te les volgués tocar ja te les hagués tocat. Bueno, vull dir, tu volguessis, ja ho haguessin fet.
Bueno, falta també preguntar-me a mi si volguis.
Vull dir,
no?
Que seria que les dues sabríem que és un tràmit per en Jacob i si ell ens demanés que ens morregéssim i tal, ho faríem.
Jo seria una mica incòmode l'endemà el que no surti d'aquí.
Ho explicaríem?
Tot.
Seria apertura de programa.
Seria, sí. Bueno,
titular, la Marta i la Juliana s'han follat el Jacob.
Igual ens faria signar una clàusula de confidencialitat, com fan alguns famosos, eh?
Doncs només parlaríem de què hem fet un trio. Si mai la Marta i jo expliquem que hem fet un trio, és el Jacob Elordi.
Amb un Joval Buenorro.
La Marta i la Juliana han fet un trio amb un basc. Pam!
Titular del programa.
Ja està, ja hi som. Escap, disponible allà. A la plataforma.
A Spotify, censura.
El senyor Trescat, el dia que entri al nostre perfil i vegi les barbaritats de titulars que posem, fliparà.
Per tant, és un sí rotund, eh?
Sí.
I ara hi passa per aquí i diu... I us fa des de fora amb el dit, un 3.
Un 3.
Xiques, 3.
O potser vol la Juliana i en Roger.
Doncs...
El Roger no m'estima tant.
Jo tindria un problema perquè ni em vull tirar l'Elordi ni la Juliana.
Però l'Elordi ho has de fer per cultura pop.
I si fos el Jacob o jo... Obligatori un dels dos?
A triar tu.
Home, a triar tu
i s'acaba el programa.
Perquè amb tu també acabo abans, perquè ets més menudeta. Ell m'hi hauria d'estar 2 hores.
Què vol dir això, Roger?
No sé, m'he posat molt, molt nerviós.
A mi m'ha encantat.
Jaume, tornem a tenir la Georgina Rodríguez per Madrid, que és la parella de Cristiano Ronaldo.
Ai, no...
un cop més ha portat polèmica la seva visita a la capital.
Sí, ja fa dies que se sospitava que na Georgina i en Cristiano Ronaldo haurien escapat d'Aràbia Saudita per tal d'esquivar el conflicte bèl·lic d'Orient Mitjà. Ja sabeu que fa 3 anys que viuen a Riad per motius futbolístics i na Georgina s'ha encarregat de blanquejar Aràbia Saudita a través del seu docu-reality. Un país que ofereix avantatges pels més rics, com privilegis fiscals, però nefast en drets socials pels més desfavorits. I de bé, un cop ha esclatat la guerra d'Iran, na Georgina ja no li ha semblat tan paradisíac aquest indret i ha decidit tornar a Madrid com ho fa algú de la seva casta, escapant-se en avió privat. I per continuar amb la línia editorial, un cop a Madrid ha decidit anar a un paratge polèmic per desconnectar. El Valle de los Caídos.
Que el wokisme no passi mai de moda. És urgent.
El Valle de los Caídos de Madrid, aquest complex arquitectònic símbol del franquisme més feroç, construït en mans dels presos polítics del bàndol republicà, en contra de la seva voluntat, evidentment, i una de les grans vergonyes de l'Espanya no reconciliada, allà és on na Georgina ha decidit passar la tarda amb els seus fills i precisament ha disfrutat d'una de les seves activitats predilectes.
Que entenc que a part d'anar i passejar-s'hi, ella ho comparteix.
Vull dir, clar, exacte.
Evidentment, això ho sabem gràcies al seu Instagram.
En fotografia així com d'aquesta estètic, que es diria ara, saps? Una fotografia com d'ella, com quan vas a la Torre Eiffel i et fas la foto i després l'ensenyes als familiars que has anat a París, mira quina il·lusió. Mm-hmm. Ella igual, el que passa que està davant d'una de les vergonyes de l'Estat.
Exacte, amb aquella gran creu reconeixible per tothom del Valle de los Caídos.
I si no ho sap, perdona, però el nivell d'analfabetisme és tan greu que algú li hauria de treure a Instagram.
És que no sé si és més greu que sàpigues història i vagi o que no la sàpiga.
Les dues són gravíssimes. Per mi és més greu saber-ho.
Jo no hi he anat mai, però quan vas al Valle de los Caídos hi deu haver uns cartells enormes explicant com es va construir allò i quina és la història, no?
Suposo que hi ha encara simbologia feixista, en plan el aguilucho i aquestes històries.
I que la Georgina té un equip molt gran d'assessorament.
Sí, clar.
I que quan ella penja aquest stories, l'equip li diu endavant, carinyo, fas perfecte, no?
Sí, sí.
En qualsevol cas, na Georgina no només s'ha fet fotos amb aquesta creu i amb tot l'equip arquitectònic, diguem, del Valle de los Caídos, també ha fet una gran activitat, que és anar a missa. Na Georgina, com dèiem, ha compartit diverses fotos fent turisme feixista en aquest indret i tot això acompanyat d'un test on hi deia la missa més bonita a la que he assistido. Aquesta actitud més o menys naïf davant un monument amb tanta càrrega franquista tampoc mos hauria de sorprendre tant, perquè vos vull posar una mica de context previ de na Georgina. Més enllà de promocionar Aràbia Saudita o el Valle de los Caídos, na Georgina i en Cristiano en novembre van acceptar la invitació d'en Donald Trump a sa Casa Blanca, on varen posar-se somrients juntament amb un dels presidents més qüestionables dels nous temps.
Com Hitler s'aixequi de la tomba i els
trenca. Mare meva, Messi va estar també amb en Trump, eh? Sí, jo d'aquesta no em recupero, tu.
Sí, per si no bastava, en gener Georgina va tornar a Washington, aquesta vegada per assistir a la premiere del documental d'Anna Melania Trump. I ara direu que canvi de música de cop, romantitzant en Melania Trump.
No, jo agraeixo que vingui el Carles també i ens tregui una mica l'atenció acumulada, perquè a mi això em carda, doncs que... Ai, tinc ja mal a l'espinada.
Sí, o sigui, deixa molt mal cos tot aquest viatge en el Valle de los Caídos, que és terrorífic. A mi m'agrada sustentar de vegades les dones de dretes, però és que això ja és insostenible, no? Ja segur que a mi m'agrada anar a Carmen Lomana, anar a Pitita Ritrueco...
M'agrada una bona diva polèmica, però això ja és massa.
Clar,
sí, quan ensenyen tanta portata política...
I l'altra ser una diva feixista i franquista, saps? És molt greu, no?
Vivim uns temps tan radicals que la gent s'està traient sa careta molt fàcilment i fa por, realment, el que te trobes, com en aquest cas...
És que m'encantaria saber si hi ha un punt d'ignorància, una mica com la Marta Pombo, o si hi ha una consciència absoluta de saber on va i per què ho penja.
Jo no crec que sigui una declaració d'intencions franquistes. Crec que ella o no sap la implicació que té l'espai.
És impossible.
És que no se pot desvincular.
És que em sembla més impossible penjar això com una reivindicació franquista, saps?
Jo vull pensar que és dia.
Ah, perfecte. Ja està. Intel·ligència artificial.
Tiram endavant.
Jaume.
Tornant a la missa del Valle de los Caídos, varis mitjans apunten que pot ser, i només pot ser, na Georgina està contemplant la possibilitat de casar-se en el propi Valle.
Ah, no!
Això ja.
Millor.
No se m'acut una cosa més romàntica que casar-te on va estar enterrat fins fa poc en Franco, no? Evidentment ho dic amb ironia.
La gent no parla amb els seus avis? I li expliquen una mica la història. La gent no s'ha llegit La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda?
Jo crec que na Georgina no s'ha llegit La plaça del diamant. Potser hauria d'escoltar Club Tàndem.
Per mi és inconcebible. No ho puc entendre com vas per la vida tranquil sense haver-ho fet.
Malauradament hi ha molta gent que desconeix la nostra història.
Escolta'm una cosa, que els meus pares no van poder estudiar en la seva llengua.
No, és que és història mega recent. No estem parlant de fa 500 anys,
d'això. Dos dies i mig,
Literalment. En Franco estava fa dos dies allà enterrat.
Bé, ho deixarem aquí perquè ens estem emprenyant molt i amb raó.
S'ha quedat
no
un programa avui.
El programa
més maco, de la història.
Amb un trio
i que
així al mig.
Amb un trio amb el trio Màlgico Pelordi.
Un trio amb un tio basc, per mi és pur... Marta i jo embolicant-nos amb un tio basc, per favor.
Juliana, pensa que m'estic deixant...
És remei.
M'estic deixant descabells com en Jacob.
Pel feixisme.
Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.